El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Dimecres de novembre i avui el podem acompanyar en el debat de política municipal després de la sessió del ple d'aquest mes de novembre. Per debatre avui les qüestions destacades de la sessió ens acompanyen Manuel Robles, regidor del PSC. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia i moltes gràcies.
També ens acompanya Elia Soriano Costa, regidor de l'Esquerra. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia.
I Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell. Molt bon dia.
Bon dia i molt content de retrobar-nos a l'estudi.
Dobles, Retrobar-nos a l'estudi cara a cara.
Que feia molt temps que no fèiem i la ràdio és això.
Efectivament, claríssimament és això. La Crida per Sabadell ha excusat la seva presència perquè els regidors de la formació són a Manresa en les concentracions prèvies al judici pel cas dels 9 de Lledoners. Un dels temes destacats de la sessió del ple d'ahir, que també marca aquest debat de política, és la formalització de l'expulsió de Marta Morell com a membre de Podem, una realitat que deixa la tinenta d'alcaldessa com a regidora no adscrita i sense alguns drets com a grup municipal, entre els quals hi figura també participar d'aquest debat. Què en pensen de la decisió de Marta Morell de mantenir-se com a regidora no adscrita i no deixar l'acte? Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, al seu torn.
Molt bé, directe, eh?
Directe i al peu.
Què en pensen de...
De la decisió de mantenir-se com a regidora no adscrita i no deixar l'acte.
Bé, nosaltres és una qüestió de partit, diguem-ne. El secretari municipal doncs, ja va fer les seves consideracions tècniques, diguem-ne, legals amb què ens trobem. La decisió de seguir o no seguir és de la senyora Morell. Diguem-ne, si moralment i legítimament doncs, ella ho creu convenient, doncs no hi tenim res a dir. Entenc que la senyora Morell va entrar com a regidora i segueix com a regidora. Entenc que la senyora Morell des del minut zero és tinenta d'alcaldessa i segueix sent tinenta d'alcaldessa, i entenc que la senyora alcaldessa i el govern doncs, estan satisfets amb l'acord que tenen, el pacte de la Concòrdia, que segueix vigent com fins ara. Entenem que això doncs, no farà que variï el dia a dia, més enllà de que no el puguem tenir aquí entre nosaltres i amb altres coses més, diguem-ne, de rutines diàries. Per tant, doncs, escolta, decisió d'ells, i el govern, doncs, si ho creu convenient, doncs endavant.
Senyor Hernández, portaveu de Ciutadans, què en pensa?
A veure, tenim una llei electoral que el que fa és que hi ha llistes tancades. La gent vota a un grup polític, un partit polític, en una llista tancada, i dintre de la llista doncs, van persones. Però no es pot votar directament a la persona. Per tant, mentre que els partits polítics, no, que som els que legislem, no canviem la llei electoral, el que seria ètic és que la senyora Morell doncs, deixés la seva acta de regidora perquè no la van votar amb ella, van votar el partit polític. Jo no sé la resta de partits, jo vaig signar una carta ètica del meu partit que si m'expulsaven o jo deixava del grup municipal, jo tenia que deixar la meva acta. Per això legalment pot continuar? Pot continuar. És ètic? Entenc que no, en tant en quant la llei és molt clara que no hi ha llistes obertes i hi ha llistes tancades. Per tant, un problema ètic personal de la senyora Morell, un problema polític entre Podem i la senyora Morell, però que té una component política en el govern municipal, que és que per primera vegada a la història hi haurà una regidora no escrita, per tant, una pèrdua de legitimitat, perquè només es representa amb ella mateixa, dintre del govern municipal. I això té una afectació, creiem nosaltres, sent legal i possible, que hi ha aquesta pèrdua de legitimitat de que ja no representa ningú la senyora Morell. I, per tant, això acaba perjudicant al govern municipal, perquè hem passat el pacte de la Concòrdia, com deia jo ahir, del pacte entre Podemos i el Partit Socialista, entre un pacte entre el Partit Socialista i el partit del que el company senyor Matas al partit d'en Puigdemont amb una persona que només es representa a si mateixa. Per tant, té afectació ètica, personal i política a la ciutat.
Senyora Soriano, regidora d'Esquerra.
Jo crec que els dos regidors que m'han precedit ho han posat molt clar. Hi ha una dicotomia entre el que és legal i el que és ètic, i aquí cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats i cadascú ha de rendir comptes on ha de rendir. Els partits polítics tenim responsabilitat en el sentit de que hem d'aclarir què passa en aquests casos quan hi ha diferències internes i acaben amb una expulsió d'una persona del partit, i per tant s'ha de deixar clar en aquest cas com s'ha d'actuar, però no és la primera vegada que ens trobem amb persones que s'entesten en mantenir l'acte, malgrat que han estat expulsades del partit pel qual van concórrer a les eleccions. Segur que ens posarem tots d'acord en fer una llei electoral catalana ben aviat. Aquí, quan ho traslladem a Sabadell, el problema de l'ètica i la legalitat afecta la composició del govern, perquè el 2019 es va dir que a Sabadell hi havia un govern estable de PSC i Podem, i ara mateix no hi ha un govern estable de PSC i Podem. I, per tant, no poden dir que aquell pacte no s'ha alterat, que a Sabadell continua funcionant així, que les coses són d'aquesta manera. Hi ha hagut uns canvis molt importants, hi ha unes forces que donen suport a un govern del PSC, i tots han de ser conscients de que això és així i de que l'estabilitat està condicionada a aquestes noves circumstàncies. I s'hauria d'explicitar i s'hauria de poder exposar públicament i que la gent pogués valorar aquest nou pacte i aquestes noves condicions que es donen.
Senyor Robles, per part del PSC, per tancar.
Sí, jo, si em permeteu, faré una mica de lliçó semàntica, perquè estem entrant en la perversió de les paraules, quan parlem de legitimitat, quan parlem d'ètica, i com deia el senyor Hernández al ple, és veritat que tenim dues cares, i la paraula legitimitat en un moment doncs serveix per un grup municipal determinat i en altre moment no serveix. Per tant, estem entrant en un terreny de perversió en aquest sentit de les paraules. Llavors, si agafem l'etimologia de legítim, vol dir que està d'acord de la llei, està d'acord amb la llei. Si, evidentment, el que ha fet la Marta Morell està d'acord amb la llei i, segons el reglament jurídic i orgànic de l'Ajuntament, està, i són les regles del joc. Per tant, jo parlar d'il·legitimitat em sembla molt agosarat. Per tant, anem a esbrinar exactament el sentit de les paraules, el sentit de les paraules per determinar què és legítim o què és il·legítim. El tema ètic. Jo no entraré a discutir les decisions que pugui prendre o les guerres intestines que puguin tenir un partit amb els seus militants o no militants, però jo em quedo amb unes paraules que va dir la senyora Morell ahir al ple. I la senyora Morell literalment va dir: entre el partit i la ciutat, jo trio la ciutat. Per tant, personalment considero que és un exercici de responsabilitat, i és un exercici de responsabilitat doncs perquè és cert que ara no representa a un grup municipal, a un partit, però d'alguna manera doncs aquesta persona ha tingut que prendre una decisió i ha triat ciutat, no ha triat partit. Per tant, jo considero que hauríem de mirar com utilitzem les paraules, perquè depenent de com doncs estem fent una perversió lingüística.
M'enceto torn de rèplica si algú més vol dir alguna cosa sobre aquesta qüestió. Me la demanava ja Adrián Hernández.
Sí, entraria en el tema de la legitimitat, però per anar on ha acabat el senyor Roble, diu, una persona es pot estimar la ciutat des de dins del consistori, des de fora del consistori, i això, el titular està molt bé, no? Entre ciutat i partit he triat ciutat, i des de fora alguna li podia dir, sí, entre sou i ciutat ha triat sou. Al final són titulars, mira, molt romàntic, però al final és una qüestió d'ètica i de llistes electorals. Dos, jo mai he parlat d'il·legitimitat, mai. Aquest govern és legítim, ho va ser des del primer moment, i ho continua sent. El que jo dic és que en el moment que una persona que representava 5.000 votants i a un grup polític deixa de tenir aquesta representació, per legitimitat. I això és un fet objectiu. Això no vol dir que deixi de ser legítim, no. Això ni ho vaig dir ahir, ni ho dic avui. El que passa que és l'excusa que el PSC utilitza, no, per tergiversar. No, el govern és legítim, sí, però és evident que aquest fet objectiu li resta aquesta legitimitat que ve derivada de que desapareix el grup que havia fet un pacte polític, que és Podem. I per tant ara hi ha una persona que representa només a si mateixa. I això li resta aquesta legitimitat. No vol dir que no sigui legítim.
Senyor Matas.
Sí, és una llàstima perquè la gent de la Crida no estan aquí per defensar-se o per opinar, ni la senyora Morell, que és la protagonista del tema, però sí que es va dir en el ple, per part de la Crida, també amb aquesta línia de desqualificar la senyora Morell i el feble pacte que hi ha al voltant d'una figura de la Morell i el govern, jo li vaig recordar a la senyora Valero que fa un mes ells, la Crida, estava negociant amb la senyora Morell per formar un govern alternatiu. Un govern alternatiu juntament amb Esquerra Republicana, la Crida, intentant fer unes accions de seducció amb la senyora Morell i intentant també fer unes possibles accions de seducció amb els senyors de Junts, en aquest cas a mi mateix. Llavors, aquesta coherència que demanen ells i aquesta pulcritud, doncs a mi no em sembla normal que llavors al cap d'un mes doncs es critiqui d'aquesta manera com ha quedat l'assumpte quan ells estaven negociant amb la senyora Morell i amb nosaltres per formar un govern alternatiu.
Senyora Soriano.
Nosaltres sempre, fins l'últim dia, buscarem un govern alternatiu que no defensi la corrupció. No deixarem de fer-ho. Un govern democràtic, sorgit de les urnes, que no defensi o que no sustenti la corrupció. I no deixarem d'intentar-ho, perquè creiem que hi ha una manera diferent de governar, que és possible, hem demostrat que la ciutat avança quan es fa així, i per tant no deixarem de buscar-ho. En el seu moment les negociacions es tenien amb la Crida, amb Junts i amb Podemos. Si s'hagués de començar a negociar ara, les negociacions serien entre la Crida, Junts i la senyora Morell, perquè no representa a Podemos. Però sí que hi ha la possibilitat de tenir un govern que no sustenti la corrupció en aquesta ciutat i, per tant, no deixarem de buscar-la en cap moment.
Senyor Robles, sí, per tancar ronda, òbviament, a partir d'aquí, si hi ha més paraules sí. Sobre aquesta qüestió, si volen tanquem, anem a altres coses.
Sí, evidentment. Gràcies, Mireia. Jo us diré que la definició de política que més m'agrada és que la política és l'art d'aproximació entre les distàncies. És la que més m'agrada. Perquè
acostis-me més al micròfon, que no el sentim bé.
Val. Jo estava dient que per mi la definició de política que més m'agrada és doncs, que és un art, perquè la política és un art. És l'art d'aproximar les distàncies. I, evidentment, dins de les regles del joc és possible, és factible. Jo no entraré a dir el que el senyor Matas de que si és ètic o no és ètic, és legítim o no legítim, doncs que la Crida, que Esquerra, puguin buscar un govern alternatiu. Està dins de les regles del joc. Per tant, jo ho accepto com a tal. Accepto que sigui això. El que sí que és veritat és que el govern actual de la ciutat, i ho sento, senyor Hernández, no té llibert-se res. Jo simplement he fet una definició de lo que significa de legitimitat i ètica. No estem tergiversant absolutament res en el sentit de dir, escolta, si com he dit abans, doncs el reglament jurídic i orgànic de l'Ajuntament permet aquestes coses, doncs evidentment que hi ha uns representants o un votants que d'alguna manera doncs ja no representa Marta Morell. Bueno, podem fer i tirar d'hemeroteca i amb el govern anterior vam tenir un alcalde que tenia 11.000 vots d'un cens de 150.000 votants i d'alguna manera que era la quarta força política. Això, pues, la regla del joc ho permeten i per tant ho hem d'acceptar com a tal. Però jo, en aquest sentit, i fins aquí, us dic la veritat, punt i final. Punt i final per què? Perquè estem dins d'unes regles del joc, dins d'un marc legal que permeten aquest tipus de maniobres polítiques. I, per tant, jo penso que d'alguna forma, que la Marta doncs, pugui estar com a no escrita i donar suport al govern, doncs és una decisió que, evidentment, l'aplaudeixo, que és molt valenta, evidentment l'aplaudeixo, és molt valenta i per tant molt respectable.
Molt bona per vosaltres.
No sé si algú més vol dir alguna cosa sobre aquesta qüestió, si no tanquem, deixem que emplacem els oients a partir de les 12:05, 12:06 del matí podrem escoltar les opinions, les sensacions de Marta Morell el dia després. L'hem pogut entrevistar, la podrem entrevistar i per tant podrem escoltar també aquestes sensacions. Canvio de tema, avanço en aquesta sessió plenària. Me'n vaig al xec comerç, aquesta decisió que es prenia ahir en la sessió plenària d'allargar aquest xec comerç fins al 12 de desembre, incrementant en més d'un mes, per tant, el període per poder optar, recordin, aquest xec de 20 euros que han de posar els consumidors per la seva butxaca, 20 euros doncs, que es complementen fent aquest xec de 40 euros, doncs, que al final és el que ingressen als comerços de la ciutat. Què els sembla aquesta pròrroga i què sembla com finalment es feia aquest procés doncs, de fer aquesta pròrroga? He començat abans pel senyor Matas, començo ara pel senyor Robles.
Bé, Doncs aquesta pròrroga jo crec que era necessària i s'havia d'afrontar com a necessària. Entre altres coses, jo no entraré amb la forma, em quedaré amb el fons. Val? Jo em quedaré amb el fons de que, d'alguna manera, aquest tipus d'incentiu econòmic als comerços que van estar tancats pel temps de pandèmia era necessari. Era necessari. Si d'alguna manera veiem que el ritme que porta el xec comerç és un ritme que encara no ha agafat l'embrancida necessària per poder doncs, complir els objectius, doncs, bueno, no és el primer municipi que allarga un període un cop presa una decisió. Si s'ha allargat un període és perquè d'alguna forma necessitava. Jo crec que, en el fons, és molt bo que aquest tipus de xec comerç doncs, pugui arribar a aconseguir els objectius pels quals va ser creat i, per tant, no estem parlant de 20 euros per persona, estem parlant de 40 euros per un negoci. Perquè, clar, si fem 20 euros per persona, sí que és veritat que és un discurs. Aquí es tracta exactament dels 40 euros que, evidentment, doncs, com a objectiu, com a, doncs, és una cosa que és subjacent amb la planificació d'aquesta activitat. Per tant, parlem de 40 euros en un comerç, que és incentivar aquest tipus, diguem-ne, d'economia. Per tant, em quedo amb el fons. El fons és el més important. Les formes, bueno, jo sempre he dit que només pot equivocar-se qui fa les coses. Qui no fa res no s'equivoca mai. Per tant, no sé si és exactament doncs, aquest enfocament. Jo crec que és el fet d'intentar complir els objectius pels quals una activitat s'ha de fer. I des del punt de vista pedagògic, si tu fas una planificació i veus que aquesta planificació no te'n surts, doncs has d'avaluar, has de veure, has de negociar, has d'intentar fer un altre tipus de planificació diferent perquè els teus objectius siguin aconseguits tal com estaven planificats.
Senyora Soriano.
M'agrada molt sentir el regidor Robles parlar de destinar els recursos públics a la compensació de les empreses pel període obligat de tancament. Crec que és la primera vegada que sento el PSC dir que estem intentant incidir sobre el teixit econòmic de la ciutat i no que estem regalant diners a les famílies. Però precisament per això, perquè són 1,7 milions d'euros públics, que els recursos públics són molt escassos, quan prenem decisions cal que les justifiquem molt bé. Perquè estic segura, i abans parlàvem de posar la ciutat per sobre dels partits polítics, i estic segura que hi ha moltes entitats d'aquesta ciutat que treballen amb pressupostos ínfims, que una desena part d'aquests 1,7 milions d'euros els aniria molt bé per la seva activitat en favor de la ciutat. I com que són diners públics, són molt escassos, s'ha de treballar a partir de dades objectives que ens permetin dir que estem fent servir aquests recursos de manera eficient. I hem d'entrar en el fons de com s'ha fet això. S'ha fet una ampliació de termini, no seré jo qui digui que ja ho vam dir al ple perquè ho van dir altres formacions amb molta més vehemència que nosaltres, però evidentment el termini era molt curt. Hem tingut un any per planificar-ho. La mesura es va anunciar a l'octubre del 2020, l'hem implementat a l'octubre del 2021, es podia haver planificat millor. Però si no som a temps de planificar millor o si no ho hem sabut fer millor i com que actuem hem de corregir, quan es corregeix s'ha de poder treballar amb dades. Sí, el fons de l'ajut és molt bo, però no podem actuar en base a la bona voluntat, perquè hem de retre comptes del que fem i, per tant, hem d'actuar en base a fets provats i a dades objectives que ens permetin avaluar la bondat o no de la mesura.
Senyor Hernández.
Sí, una apreciació. Són 20 euros per habitatge, no per persona. El senyor Robles, 20 euros per habitatge, independentment de que l'habitatge visqui una persona o visquin 6, i independentment de la renta d'aquest habitatge. Sí que és veritat que és sorprenent, no?, que una mesura que s'anuncia a l'octubre del 2020, com deia la regidora Soriano, arribem ahir i s'hagi de fer votar via urgència, aturar un ple perquè no teníem l'expedient, llegir l'expedient i no haver-hi justificacions per aprovar una cosa que ja a l'oposició, quan va venir al ple, li vam dir que passaria. Li vam dir que passaria, que tenim una societat... Li vam dir que passaria perquè teníem l'experiència d'altres municipis. Perquè aquí no s'ha inventat res nou ningú. Tenien l'experiència de Reus, l'experiència de Sant Cugat. I jo li deia, si hi ha municipis on hi ha un poder adquisitiu més alt, inclús un nivell educatiu, parlant de Sant Cugat, més alt, i no han arribat pràcticament ni al 30%, aquí o ho fem diferent o tampoc arribarem. I per tant dèiem, per què només fiquem tan poc temps perquè el comerç s'inscrivi i perquè el consumidor acabi consumint. I llavors ens deia el govern, no, no es pot, perquè coincidirà a la campanya de Nadal, perquè és suficientment temps, perquè farem una campanya molt intensa perquè la gent gran i el problema de la digitalització no els afecti. Ha començat a funcionar, i això que li dèiem nosaltres i altres grups, doncs que era una cosa de sentit comú i que d'alguna manera amb aquesta disciplina que a vegades fa el govern amb l'oposició ens deien que no teníem raó, doncs acaba passant. I acaba passant, i les formes, que també són importants, donen males formes. Ara, jo crec que anava en un punt que anava a fracassar el govern i ha tingut que rectificar, i jo espero que acabi millorant.
Senyor Matas, li dono la paraula. Si a partir d'aquí volen fer segona ronda, poden anar-me demanant paraules.
Coincideixo molt del que s'ha dit. Coincideixo amb el primer punt. L'objectiu era bo. L'objectiu era molt bo i molt positiu perquè venim d'una etapa post-Covid amb una crisi molt important en el sector comercial i de restauració, i calia donar un impuls, dinamitzar l'activitat, diguem-ne, de consum comercialitzador a la ciutat. Per tant, coincideixo amb el senyor Robles i amb la majoria de que l'objectiu era bo. Per això nosaltres li vàrem donar suport en el seu moment quan es va aprovar. Vàrem ser crítics en reunions, diguem-ne, bilaterals amb el govern, quan ens van exposar la metodologia i algunes de les limitacions i dates, imports, etc. Però nosaltres, com que no vam poder intervenir en la composició, en organitzar doncs, aquest xec comerç, com que l'objectiu era bo, el vam donar per bo i el vam aprovar. Dit això, celebrem, i és de persones intel·ligents, rectificar doncs, que el govern doncs, hagi millorat les condicions per tal de que s'adhereixin més comerços, per tal de que aquesta campanya arribi a més gent, i per tal, amb l'objectiu de que l'impacte en la ciutat doncs, sigui el desitjat, sigui l'esperat. Entenc també, i coincideixo amb el que ha dit el senyor Adrián Hernández, de dir, escolti, hi havia casos d'èxit, i nosaltres ens podíem emmirallar amb els casos d'èxit i mirar els errors que havien fet aquests casos d'èxit. Per tant, doncs, tot això ja estaven avisats. És una acció pionera i innovadora, entenem les dificultats que això comportava, i per tant, doncs, benvinguda sigui la rectificació, i l'objectiu és bo, i tant de bo tingui l'èxit que ha de tenir en aquest període que s'ha ampliat.
Senyor Robles, em demanava la paraula.
Sí, gràcies, Mireia. Senyora Hernández, és veritat. Si he dit 120 euros per persona, volia parlar d'un 20 euros per cada llar, és cert. I, senyora Soriano, m'ha escoltat poques vegades, perquè jo és que no tinc protagonisme a vegades, no? Però, evidentment, jo sempre parlo d'incentivar el comerç, i per això es diu xec comerç. Si no, es diria xec personal, o xec familiar, o xec no sé què, per això és xec comerç. Mireu, quan una persona, qui sigui, un professional, un govern, planifica, no té una bola de vidre. No té una bola de vidre per saber què passarà al futur. I, per tant, evidentment, doncs, sempre tenim aquesta incertesa de, amb aquesta planificació, com sortirà i què sortirà d'aquesta planificació. Per això, i a mi m'agrada fer pedagogia, doncs, un dels principis fonamentals de la millora contínua en educació és programar, executar i avaluar. Si tu programes, executes i avalua, després has de començar novament a programar. Per tant, en aquesta millora contínua, doncs estem totes les persones, totes les entitats i tots els governs. Per tant, primer, no tenim aquesta bola de vidre, i no tenim aquesta bola de vidre, i per tant no podem preveure, no, el futur, i segon, per això està aquesta programació, execució, avaluació, i tornar a programar si una cosa no ha sortit bé.
Senyora Soriano.
Des del món de l'educació està molt ben explicat, sobretot jo que soc gestora de qualitat, que això ho faig constantment amb 75 processos per cada facultat. Però la sort és que la regidoria de comerç i la d'economia estan juntes, no? I aleshores aquí hi ha un concepte molt important, que és el cost d'oportunitat. Aquesta mesura, amb aquestes bases sense reformar, hagués tingut un impacte molt més gran molts mesos abans. el cost d'oportunitat i les referències creuades que tenim d'altres ciutats. S'ha parlat de Reus, s'ha parlat de Sant Cugat, però també Sant Quirze ho va aplicar el juliol del 2020. Ens indiquen que en un moment de canvi d'hàbits de consum, l'efectivitat del xec amb les mateixes mesures i bases era molt més alta. Avui es publica un estudi d'una cadena de supermercats que diu que els hàbits de consum han tornat ja a nivells prepandèmia, en productes i en sistema de compra. Això vol dir que estem intentant aplicar una mesura d'emergència en un hàbit de consum que ja no és de pandèmia i, per tant, l'hem d'adaptar. Hem canviat les mesures. Sí, les hem canviat per bona voluntat, perquè ens costa molt poder-les valorar. Ampliem, volem que el xec s'esgoti, que el pressupost s'esgoti perquè impacti tota la ciutat. No tinc les dades, però passant d'empreses que facturen 1 milió d'euros a que facturen 2 milions d'euros i ampliant l'import màxim que poden bescanviar cada comerç, estem impactant molt menys en tota la ciutat. Estem concentrant el consum en els establiments que ja tenien assolit l'èxit. Per tant, és una mesura contrària al que estem dient que volem fer. I parlo d'oïdes, perquè no tinc dades que em corroborin ni una mesura ni l'altra. I a mi, com a feina d'oposició que sóc, em toca fiscalitzar la feina del govern i em toca intentar alertar sobre el que jo estic veient que no veig clar. Per això vam demanar aturar el ple, per això vam llegir les bases allà en directe, i continuem dient que no ho veiem clar i continuem dient que demanarem les dades per corroborar que això és correcte.
Senyor Mata, senyor Hernández, alguna cosa més sobre aquesta qüestió?
Sí, no, bueno, que l'oposició pot ser constructiva o pot ser fiscalitzadora i anar a la contra. Vull dir que hi ha dues maneres de fer oposició, per tant, no només hi ha un sistema de fer oposició, tu pots construir des de l'oposició.
És que tot el que ha dit la senyora Soriano ho subscriu, per tant, no fa falta que...
La signatura li podem posar, no?
Correcte.
Doncs, apartada d'aquesta qüestió, als periodistes ens passa una cosa, que és que no ens agrada parlar de nosaltres, però ja que ens van posar a la sessió plenària ahir, ens toca doncs posar-ho damunt la taula a través de la moció que presentava Ciutadans, la possibilitat d'obrir el procés de selecció per escollir un director de Ràdio Sabadell. La moció no va prosperar. Aquí a Ràdio Sabadell la vam escoltar en detall. Sembla que sí que hi ha un punt d'entesa, no?, que ens cal un nou director per Ràdio Sabadell. Ja els hi puc dir també que amb consens per part del personal de la casa, eh? Els hi puc traslladar aquí també. Senyor Hernández, expliqui'ns.
Comencem parlant pel consens. Comencem a parlar de la figura de director-directora. L'actual Ràdio Sabadell, és a dir, el que estem celebrant als 20 anys, doncs ha tingut massa períodes de provisionalitat o d'interinatge en la seva direcció. En el moment actual, portem ja, serà el cinquè temporada, a camí dels 5 anys, en el que tenim un cap d'antena, que per cert, jo aprofito per felicitar els treballadors de la casa i el cap d'antena per la feina que fan en les condicions que l'han de fer. Però no és l'objectiu que tenim nosaltres com a ciutadans. Nosaltres diem que apostem per una ràdio pública i per no arribar a un debat que posi en dubte el servei de ràdio pública a la ciutat, el que volem és que hi hagi un projecte de ràdio pública a la ciutat. I per això entenem que quan ja portem 5 anys ja no és una cosa provisional, sinó que és una cosa que s'ha estabilitzat i no podem deixar que això passi. Per tant, si ja en el primer Consell d'Administració, aquí som dos consellers, la senyora Soriano i jo, en l'any 2019 ja li vam traslladar al senyor Pol Gibert que havíem d'iniciar aquest procés, després, evidentment, va venir la pandèmia i vam fer un stand-by, però en el 2020 ja en el ple ja vam sol·licitar que s'iniciés el procés per la tria d'un nou director o directora. Tothom va dir que estava d'acord i el senyor Pol Gibert va dir que, vale, com hi havia les bases, es començaria. Si al maig del 2021 en un altre Consell d'Administració ho vam tornar a demanar, doncs no ens quedava un altre que anar al ple municipal i parlar de què passa amb el director o director de Ràdio Sabadell. De fet, ahir no es va contestar per part del govern per què no s'inicia el procés de selecció de director o directora. Van dir que tothom estava d'acord, però després continuarem.
Perfecte. Senyor Matas, li dono la paraula.
Nosaltres no vàrem votar a favor de la moció. Estàvem d'acord amb el segon punt, que s'iniciï sense més demora el procés pel nomenament del nou director de Ràdio Sabadell. Nosaltres reiterem el que ha dit el senyor Adrián Hernández, en el sentit de que tot el suport al personal de la casa, estem en un moment de celebració dels 20 anys. Jo particularment he passat molts anys en aquesta casa de tertulià, seccionista, col·laborador, m'estimo molt la ràdio. Sé que hi ha uns bons professionals, enormes professionals, que fan uns esforços ingents per tirar endavant el dia a dia de l'emissora, amb unes circumstàncies molt complicades en molts sentits, i nosaltres creiem que és importantíssim que per al que la ràdio tingui futur, doncs hi hagi aquest nomenament d'un nou director. Nosaltres no serem els que bloquejarem aquest nomenament ni posarem pals a les rodes. Nosaltres ja els hi vam comunicar ahir, tenim els tres nostres vots per tirar endavant aquest nomenament, estan a la seva disposició, a la disposició dels que tenen més regidors, que són el PSC o Esquerra Republicana, que són els que poden potser posar alguna pega o alguna línia vermella o sol·licitar que hi hagi algun director amb un nom o amb un altre nom. Llavors, amb aquest procés el Consell d'Administració té que actuar, té que actuar i ja, i posar solució amb això. I creiem que és el Consell d'Administració que té que valorar això, no els polítics, amb un debat, diguem-ne, d'un ple, que a nosaltres no ens pertoca, doncs, ni fer
però
fora...
Consell d'Administració són polítics,
ni fer fora la cap d'operacions, amb un debat d'un ple, ni fer fora la cap d'operacions, ni dir el que cobra una cap d'operacions, ni dir si ens agrada el cap d'informatius o el cap d'esport. Nosaltres, amb aquest tema professional, no hi volem entrar. Volem que el Consell d'Administració, una vegada hi hagi un director i el director faci un informe de viabilitat futura, nosaltres podem escoltar el director.
Senyora Soriano.
Que bé sentir la paraula informe. I si aquest informe tingués indicadors, ja seria un informe molt ben fet. Després els indicadors ens donarien les dades que donarien i veuríem si estem d'acord o no, però tenir informe i tenir indicadors. Tenir objectius estratègics a seguir i demostrar que aquests s'assoleixen o no. I després els objectius estratègics no es poden assolir perquè tenim una pandèmia i no podem venir a treballar, o perquè ens cau un llamp a l'emissora i hem de treballar des de 8 punts de la ciutat i intentar-ho fer. Però com a mínim tenir uns objectius estratègics que ens portin cap a un model de ràdio que és un servei públic i que és un dels elements que ens permet la cohesió social de la ciutat. No som conscients de la importància que tenen els mitjans de comunicació com a servei públic. Què passa? Que ens trobem un Consell d'Administració que funciona com tantes altres coses en aquesta ciutat. És una mera sala informativa de les decisions que es prenen. I per molts que els consellers demanem, en el moment mai tenim les dades, o si les hem tingut alguna vegada potser m'equivoco, en el moment mai hem tingut les dades, i quan les hem demanat ja se'ns enviaran, a vegades s'envien, a vegades no s'envien. I quan hem demanat concretament sobre accions que s'han fet dins de la ràdio de mesures, no hem tingut resposta. I quan hem tingut resposta ens agradaria no haver-la tingut com ah, sí, aquest pla, bueno, però això no havia de servir per consolidar aquesta feina. Bueno, aquest pla el vam fer en un moment puntual. Quan no treballem amb objectius estratègics, quan no treballem amb indicadors que ens permeten mesurar l'assoliment dels objectius d'un servei públic, estem desprestigiant el servei públic. I per nosaltres, una empresa de comunicació pública amb un model que sigui multimèdia, que ens permeti l'arrelament a la ciutat, que ens permeti arribar a públics que ara mateix tenim desconnectats, és bàsic. I això, sense director, és molt difícil de fer, perquè no hi ha qui fixi aquests objectius estratègics i digui cap a on s'han d'assolir.
Senyor Robles, li dono la paraula. A partir d'aquí poden anar demanant, perquè entenc que hi haurà
sí,
segones.
Jo seré molt breu perquè s'han dit moltes coses del tema aquest. Jo, personalment, perquè vaig deduir de les conclusions del ple, és que tothom estava d'acord que Ràdio Sabadell necessitava un director. Mm-hmm. ¿Vale? Tothom. El que passa, des del meu punt de vista, crec que la moció presentada per Ciutadans, no, té una expressió escrita que no és encertada. Des del meu punt de vista, doncs crec que d'alguna manera doncs tothom compartim el títol i compartim, com es va dir ahir, el segon punt de que s'iniciï i tal. Segurament, amb un altre tipus de redactat, igual, doncs podia haver-se fet d'una altra manera. Perquè si a l'acord número 1 és que s'acordi donar per amortitzada la plaça, penso que és una expressió com a massa dura, com a massa responsable per ple. En canvi, si es diu, no sé, traslladar el debat a l'òrgan competent per veure si amb indicadors i tal, si s'han complert les expectatives, etc, segurament aquest tingut un altre tipus, diguem-ne, de perfil el debat. I a més a més, quan el dia 19 d'octubre va haver un Consell d'Administració i el tema aquest no va sortir en absolut. I llavors, 15 dies més tard surt amb un ple. Sincerament, jo crec que el que és la moció tal i com està és un desencert en quant al contingut, diguem-ne, en quant a l'expressió escrita. Per la resta, jo crec que està clar que Ràdio Sabadell necessita un director quan més aviat possible.
Senyor Hernández.
Tenim un Consell d'Administració que aquest mandat no ens han explicat ni a l'inici de la nova temporada la nova programació de Ràdio Sabadell. Un Consell d'Administració...
És vostè el conseller?
Clar.
Demani-la.
I és el que fem. I és el que fem, però, o sigui, sempre el Consell d'Administració, que l'integren els polítics, venien i t'explicaven totes les novetats que hi havia a la ràdio.
No.
Aquest mandat no. Hem d'anar nosaltres darrere del govern perquè no expliquen res. No expliquen res. Per tant, i ahir resulta que ara el Consell d'Administració és l'òrgan més important per debatre les coses, quan al final som els polítics que estem al Consell d'Administració.
Ho hauria de ser.
Som els polítics que estem al Consell d'Administració. I que s'aprovés o no, aquests dos debats aniran al Consell d'Administració. Clar. I s'haurà de votar. Per tant, el tema de director, ja estem cansats d'esperar, i per tant, ara tothom diu que sí, a veure què fa el govern i el soci de govern, per cert. Tema de la cap d'operacions. Clar que demanem que la plaça s'amortitzi, però per un fet objectiu, de dades objectives, després d'esperar i donar-li 5 anys de temps. D'una plaça de nova creació, d'una plaça que mai havia existit, d'una plaça de 10.000 euros a l'any més que el sou del director-directora, d'una plaça d'alta responsabilitat, amb una empresa que tenim gerent, cap d'operacions, cap d'administració i assessora comercial i que venia per aconseguir publicitat. I, per tant, com tenim una llei de transparència que és públic de les persones com els sous que ocupen aquests càrrecs, per tant, no estem desvetllant res que no sigui públic. Com és un lloc de responsabilitat, és que jo tinc l'obligació, com a conseller de la ràdio, d'avalar dels diners públics d'aquesta emissora. I per això ho hem de debatre. Com que el ple no es pot debatre d'aquestes coses? Però què ens hem cregut que si és el diner públic? És allà el màxim òrgan que s'ha d'avalar d'aquelles coses. Però vosaltres, que el mandat anterior vau demanar al cap, jo demano l'amortització de la plaça, vosaltres vau demanar al cap d'aquesta senyora, ara resulta que no es pot parlar d'aquestes coses.
Però sí que demaneu al cap, que aquí hi ha el text que diu...
L'amortització de la plaça.
En aquell moment ens va dir que la senyora Carme Matamala, la directora executiva, era un ferrari de comunicació.
Clar,
i sí. Diu el que cobra, diu...
O sigui,
ens estan demanant el cap d'aquesta senyora i el lloc, que jo
no hi tinc.
Estic
demanant l'amortització de la plaça que ocupa aquesta
senyora. I parla de la Carme Matamala, dels seus èxits.
Qui ocupa? Dels seus fracassos.
Al final haurem de... Dels seus èxits i els fracassos, correcte. Dels seus fracassos, perquè són evidents els fracassos. Vale? Segons el que exposa vostè en la moció. Estic d'acord amb el que deia el senyor Soriano. Hem de tenir un director, que el director faci un pla estratègic de futur, de multimèdia, digital, etc. Com tirar endavant el futur de la ràdio?
Si això en això estem d'acord, per què no parlem del punt 1?
Per això dic...
Per què no parlem dels diners públics de la ràdio?
Una vegada que estic d'acord amb el senyor Soriano, deixem-ho acabar. O sigui,
estic... Hem de negociar mai, partim d'aquesta base.
Clar, és que ens hem de posar d'acord d'aquí un any i mig, doncs comencem a sembrar. Llavors... Al final acabarà fent vostè el que hauria d'haver fet, que és anar al Consell d'Administració, i vostè com a conseller té la responsabilitat de fer-ho.
No, perquè no estaríem parlant d'avui del problema que tenim a Ràdio Sabadell.
I demanar comptes
al
Consell d'Administració. Però hi ha un Consell d'Administració que ha de decidir aquestes coses. I si no se'ls dona informació, l'han de demanar. Jo estic a Vimussa com a conseller, i si no se'm passa la informació, que no se me'n passa gaire, la demano. I si no, doncs demano una reunió amb el senyor Eloi Cortés. Hem de moure'ns, però vull dir, és que no, excusa, no parlem de res... I llavors ho posem allà a la picota a perquè tothom ho vegi, el que cobri, com se diu.
El municipal és
no
una
cal,
picota,
tot és transparent, però no cal incidir en aquest nom i cognom. Hem de tenir respecte amb tots els treballadors d'aquesta casa, siguin directors o sigui un conserge, i tots el màxim respecte. I valorem a través de la figura d'un director el futur viable d'aquesta ràdio i els diners que s'inverteixen i com s'inverteixen, i després ens dirà si necessitem un d'operacions o un de màrqueting o un de noves tecnologies.
Però no ho diu que això ho ha decidit el Consell d'Administració?
Això...
Ara diu que ho ha decidit el director, això?
No, el director ha de fer un informe en el Consell d'Administració.
No.
Però no podem fer de professionals els polítics. Ha d'haver un director que faci un pla de viabilitat futura i el Consell d'Administració valori si aquest pla és viable.
Em sembla que no té clara la situació del Consell d'Administració.
A veure, senyor Hernández. Senyora Soriano.
Jo, clar, com que només som dos consellers, potser a la línia temporal res se'ls escapa. Justament en el Consell d'Administració del 19 d'octubre es van presentar les dades que ens han portat a aquesta moció. Vull dir, aquesta moció no es presenta al ple de novembre perquè, ostres, m'he llevat avui i fa sol, perquè tenim les dades que corroboren després de 5 anys, són les úniques dades objectives que hi ha, cap a on estem anant com a ràdio i com a responsables en el nostre lloc de feina. El regidor de Ciudadanos és que està molt portant aquest tema. Parlava de llei de transparència. Nosaltres, els regidors, estem afectats per la llei de transparència en absolutament tot. Però és que la mateixa llei de transparència diu que les empreses públiques han de publicar a la seva pàgina web els sous, els noms i els imports que cobren els alts càrrecs de direcció. Per tant, bueno, ho podem dir al ple, que ens miren 14 persones, o ho podem publicar a la pàgina web de Ràdio Sabadell, que té uns quants usuaris únics més que 14 persones, per sort, sí. Perquè fan molt bona feina. Per tant, no estem posant a la picota res, eh? Estem fent públic davant dels regidors que som i 14 persones que ens miren el que és públic al web de Ràdio Sabadell. Hi ha una línia vermella pel nou director, una única línia vermella, que s'iniciï el procés i que aquest procés sigui legal i transparent. No hi ha cap altra línia vermella. Ara parlo en el nom del portaveu perquè és que ha mantingut les reunions. S'han mantingut 4 reunions per parlar del tema de la direcció de la ràdio. I en les 4 reunions hem dit el mateix. Els nostres vots estan a disposició. Iniciem el procés.
Tant de bo no sigui de noms, com sempre.
Els nostres vots estan a disposició i hi ha una única línia vermella, que el procés sigui legal i transparent.
Oh, Elia, jo perdona, puc... és que l'últim nom que va venir a aquesta ràdio el va col·locar a vosaltres, senyor Matas. Escolti, que no em parli de nom.
Nosaltres, què vol dir nosaltres? Nosaltres...
El seu partit, senyor Matas, el seu partit.
El que presentem avui o el que representem fa 4 anys?
Que el conseller era un tal senyor Font, que em sembla que està en el seu partit.
Fa 4 anys.
Com se deia aquell partit?
Com se deia aquell partit fa 4 anys?
Va, que ens ho estem passant molt bé, que això dona vida, això dona vida.
Fa 4 anys devia ser, perquè ara no. Aquesta legislatura no.
Tenia la paraula de senyor Soriano, perdonin, eh? Acabo una mica el partit aquest de tenis que teníem ara aquí.
El nostre grup municipal, que és el segon més important en número de vots, té els vots a disposició, sempre tenint aquesta línia vermella de legal i transparent.
Senyor Robles.
Sí, jo poca cosa més, a part de tota aquesta, com tu dius, aquest partit de tennis que s'ha fet. Entre altres coses, home, a l'Adri, el senyor Hernández, doncs té una memòria històrica important i a més té doncs, molts quilòmetres ja en aquesta casa i per tant domina molt més que els que acabem d'aterrar. És lògic, no? I per tant, doncs aquest debat, doncs ja hem perdut els punts perquè ell té molt més recorregut que no pas nosaltres. Jo només que em quedo amb el que he dit abans. Nosaltres no tenim cap interès en que no es debati amb el ple el que calgui. Si és molt legítim debatre amb el ple. És igual, no hem entrat a discutir doncs, els sous que queden constància a la moció. Són públics i, per tant, és un fet fehaent i, per tant, no tenim per què. Simplement, jo considero que aquesta moció, tot i que surti del Consell d'Administració, està amb una terminologia des del meu punt de vista i el meu criteri, poc elegant, només. I per tant, vull dir, crec que aquesta, amb un altre tipus de redactat, doncs hagués tingut una repercussió diferent.
És que les mocions les registrem una setmana abans de debatre's. Tenim molt temps per treballar. Jo em reconec que sóc la més desastrosa i sempre treballo les mocions l'últim dia, però tenim una setmana per refer-les.
Li hem demanat al senyor Hernández que canviés també alguna frase.
Avui no m'estan fent cas per res. Escoltin, això d'haver tornat aquí a la ràdio a veure'ns ens està donant vida. Miri, farem una cosa. Tenim 10 minuts de debat de política, farem 4 per tancar aquest tema i els donaré el seu minut de glòria a cada un, d'acord? Vale. Per si hi ha alguna cosa que ens hem deixat i consideren rellevant. Senyor Hernández, no, demanava la paraula.
Com a conseller des del mandat anterior, li tinc molt carinyo a aquesta ràdio. Jo en aquesta ràdio, al mandat anterior, vas viure moments molt desagradables, inclús en directe en aquest estudi, fora d'aquest estudi, en el Consell d'Administració, i amb problemes que van tenir els treballadors. Per tant, tot el respecte perquè els treballadors d'aquesta casa ho han passat molt malament durant molt temps i amb sous molt precaris, que afortunadament ara han anat millorant. I he viscut en el Consell d'Administració moments tensos i desagradables on hi havia acomiadaments de treballadors que eren comunicats precisament per la cap d'operació. Per tant, quan a mi no m'agrada que em parlin de... s'ha de respectar... Fixa que si respecto a tots els treballadors, que també he patit amb ells, que el que demano d'aquesta persona ho faig amb números objectius, no per sensibilitat personal, sinó amb números objectius. Per tant, el que hem de fer és cura i responsabilitat als que tenim responsabilitat al Consell d'Administració.
Més opinions sobre aquesta qüestió?
si ens haguessin donat més dades, potser l'amortització de la plaça no seria necessària, però només tenim una única dada objectiva i és desastrosa. Estem a la meitat de l'inici de la plaça i, per tant, ens sap molt greu, però l'amortització de la plaça la considerem molt pertinent.
Senyor Matas, algun comentari més?
No cal.
Senyor Robles?
Cap ni un.
Doncs miri, el minut de glòria els durarà dos de minuts. Senyor Robles, arrenqui. Què creu que ens hem deixat de comentar el debat que seria rellevant posar damunt la taula per aquells que ens estiguin escoltant des de casa?
Mira, ho he dit fora d'antena i ho diré en antena. Evidentment, hem parlat del tema de l'expulsió de la senyora Morell, hem parlat de la moció de Ràdio Sabadell, i a mi a vegades m'agrada parlar de coses que són més intangibles, no? Que no són tan d'obra pública o de coses així, no? A mi personalment hi ha un punt que m'agrada molt i és haver aprovat els preus públics dels concerts didàctics adreçats a les escoles per veure, evidentment, per assistir a la faràndula, per anar a la sinfònica, vull dir, perquè és important també aquest tipus d'apunts que no tenen tanta rellevància ni tenen tant soroll mediàtic com altres, però que també són molt importants perquè donen vida a la ciutat i perquè donen alternatives a la gent jove que tenim a les escoles. A les escoles tant de primària com de secundària com a escola de música i, per tant, tenir aquest tipus, diguem-ne, tenir aquest tipus de reducció de preu per facilitar l'entrada, per mi és molt important. I són punts que a vegades passen desapercebuts perquè no tenen aquesta repercussió i que són tan importants com la resta de punts. Per tant, jo poso l'accent en aquest tipus de punt de l'ordre del dia del ple d'ahir, atès que doncs, és avançar en que la cultura i en que la música arribi a tothom i el més fàcilment possible.
Senyora Soriano, últim torn de paraula.
Jo crec que el ple de novembre, a banda de ser curt, crec que hem mesurat el nostre temps d'intervenció, ha constatat una manera de fer d'aquest govern, dels que tenen cartera i dels que els donen suport. És la incapacitat de treballar per generar consensos. Estem, a poc, creant petits incendis de gestió en cadascun dels punts en els que actuem. I el ple d'ahir és una mostra. Un punt que hauria de crear consens, que és el xec comerç, tots volem impulsar el teixit econòmic de la ciutat, va crear una discussió duríssima sobre com s'havia comunicat i com s'havien portat les dades. Un punt que hauria de crear consens, que és la ràdio pública de la ciutat, va demostrar que som incapaços d'escoltar les persones, d'escoltar els treballadors de la ràdio i d'intentar avançar en aquest sentit. Un punt que hauria de portar consens, que és la millora de l'espai públic, va demostrar que ja no només amb els partits polítics, que tots tenim les nostres diferències, sinó amb el teixit social, som incapaços d'escoltar, seure en una taula i arribar a acords. Però, malgrat això, malgrat aquesta dificultat del govern i de les persones que li donen suport, ahir vam aconseguir aprovar una cosa que per nosaltres és molt important. Vam començar a caminar aquest front municipalista per tornar a reclamar al govern espanyol que comenci a treballar ja en la compensació de la sentència del Tribunal Constitucional sobre les plusvàlues. I és molt important, és un tema que en aquesta ciutat s'arrossega des de la legislatura anterior. Ciutadans ha estat molt beligerant amb això perquè veia la inseguretat jurídica amb la que treballaran els ajuntaments. Finalment, el Tribunal Constitucional ha dictaminat, estem a l'espera de llegir la sentència que no està publicada, però veiem cap a on va i ara és urgent que puguem actuar i estem molt contents d'haver aconseguit reclamar-ho.
Senyor Hernández.
Doncs ple de novembre, ahir és la visualització d'una inacció claríssima de govern, amb 6 punts de tràmit i l'únic punt que va generar debat per part del govern va ser l'expulsió d'un membre del govern com a rei de la escrita, per tant, sense acció de govern en el ple de novembre per part del govern de la ciutat, i l'oposició fent la seva feina, aprova una moció importantíssima sobre les plusvàlues i el futur econòmic de la ciutat, presentat per Esquerra Republicana, la Crida i Ciutadans amb el vot inexplicablement no favorable dels socialistes. 2. S'ha visualitzat que la Concòrdia, un projecte majoritàriament rebutjat pels veïns, ja és un projecte del govern, ja no només un projecte d'una persona que pertanyia a un grup polític, ja és un projecte de govern. Per tant, ara serà l'alcaldessa i el seu govern que hauran d'explicar el per què fan una cosa que ni les entitats ni els veïns ho aproven. 3, inacció en un tema també tan important, inclús en el que diuen que està en favor, com la moció de la ràdio, el no està encara sense iniciar els tràmits de la direcció. Per tant, un ple més en poca cosa que porta aquest govern. És un govern molt d'anuncis, molt de parole, però al final, a l'hora de la veritat, o l'oposició posa els punts importants al ple o no es parla de fet de rellevar en el ple de la ciutat.
Senyor Matas, al seu torn.
Però acaba de dir vostè que les propostes i mocions presentades per l'oposició es van aprovar, però no es van aprovar. La que va portar vostè no es va aprovar.
He parlat d'una que es va aprovar, que és la de la Plumbal.
L'oposició diu el govern no fa res i l'oposició presenta coses i no s'aprova el que presenta l'oposició. La moció de vostès no es va aprovar. La moció de paralitzar la plaça Concòrdia no es va aprovar. I podem seguir. Per tant, vull dir que hi ha mocions que s'aproven i hi ha mocions que no s'aproven. No és que el govern no faci res i l'oposició fa. Jo crec que ens ho vam passar bé amb el tema de la Concòrdia. Sincerament, el tema de la Concòrdia sí que ens ho vam passar.
Quan no ha vingut el senyor Llibera, senyor Cortés, vostè el portaveu del govern, senyor Matas.
No, jo vinc a dir que ahir ens ho vam passar bé amb el tema de la Concòrdia. Bueno, portaveu seria portaveu adjunt d'adjunt i seria tinent d'alcaldessa número 4.
Està vostè còmode igualment en aquest rol, eh?
Sí, seria el 5. Jo ahir m'ho vaig passar bé molt amb el tema de la Concòrdia, perquè vostès van intentar aturar tots per acoso i derribo la plaça de la Concòrdia. I la plaça Concòrdia, jo no soc de la Concòrdia, soc de la Creu Alta, però en tot cas defenso que es faci aquesta plaça de la Concòrdia perquè els veïns ho necessiten, perquè una vegada escoltat les intervencions de la senyora Morell, de la senyora Molina i de les de vostès, interpreto que tothom ha anat parlant amb tothom, però al final la plaça s'ha de fer, perquè una vegada s'ha parlat amb tothom i s'han fet els debats participatius i escoltat aquests i els altres, hem d'actuar, hem d'executar. No podem ser els reis del malbaratament, com són alguns que no estan aquí, però com que no estan aquí també els hi puc dir, no fent res, perquè n'hi ha alguns que en molts processos participatius, però a l'hora de fer encara se'ls hi espera. Per tant, hem d'actuar, hem d'executar, no podem ser els reis del malbaratament de recursos públics no fent res. I no sé si aquest és el projecte nostre, però el que, com bé diu vostè, és el projecte de la senyora Morell, el projecte de la senyora alcaldessa, el projecte del Pacte de la Concòrdia. Per tant, endavant.
Hem quedat que el Pacte de la Concòrdia ja no, perquè Podemos ja no hi és. Em sembla que això ja ho havíem parlat fa una
estona. La plaça de la Concòrdia, la plaça de la Concòrdia es tirarà endavant i el barri s'ho mereix.
Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Ho sento, senyor Robles. Aquí les coses, els torns de paraula van que volen. Gràcies a Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, per haver-nos acompanyat.
Bon dia.
Adrià Hernández, portaveu de Ciutadans. Elia Soriano Costa, regidora d'Esquerra. Manuel Robles, regidor del PSC. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Hem arribat ja pràcticament al punt de les 12. Una mica de musiqueta, butlletí de notícies i seguim el Cafè de la Ràdio.